Ràdio Estel. Són les 8 del vespre.
Hola, bona nit. Esquerra farà demà a 2:15 del matí un Consell Nacional Extraordinari per abordar l'escenari polític que s'ha obert després de la suspensió dimarts de la declaració d'independència i del posterior requeriment enviat pel president espanyol Mariano Rajoy. Fonts republicanes expliquen que s'ha convocat aquesta reunió amb un únic punt en l'ordre del dia, que és l'anàlisi de l'actualitat política, i no es preveu que se sotmeti a votació cap tema concret. Des del PP català, el seu president Xavier García Albiol ha destacat avui que l'aplicació de l'article 155 de la Constitució no s'ha de fer només per convocar eleccions autonòmiques, sinó també per promoure canvis en àmbits com ara els Mossos o ensenyament. En declaracions als mitjans, Albiol ha dit que és partidari que algunes competències de la Generalitat es coordinin o tutelin des de l'Estat, perquè, segons diu, fins que no es faci això, no es poden fer unes eleccions autonòmiques amb normalitat. També ha dit la seva en les últimes hores sobre la situació a Catalunya el vicepresident de la Comissió Europea, Frans Timmermans, que s'ha adreçat als independentistes per demanar-los que comencin per canviar la Constitució. I ha dit que, d'aquesta manera, segons Timmermans, el debat podrà seguir amb una via normal. També us expliquem que el president Carles Puigdemont ha tingut diverses reunions avui al Palau de la Generalitat per analitzar la possible resposta que donarà abans de dilluns a les 10 del matí el requeriment enviat per Mariano Rajoy. Primer ha estat amb diversos consellers del govern i després amb els presidents de les entitats sobiranistes Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, i l'Assemblea Nacional Catalana, Jordi Sánchez. També hem sabut avui que més de 500 empreses han traslladat la seva seu de Catalunya des de l'1 d'octubre. El nombre de moviments ha crescut molt des del referèndum. En la direcció contrària, només 22 societats han instal·lat la seva seu aquí, provinents d'altres comunitats autònomes. I canviem radicalment de qüestió. Són més de 30 ja els morts i centenars els ferits a causa dels incendis que hi ha hagut aquests últims dies a Califòrnia, sobretot al nord d'aquest estat nord-americà. El Papa Francesc ha expressat la seva solidaritat amb els morts i els damnificats. Hi ha mort una de les afectades pel brot de legionel·losi que s'ha detectat a Blanes. S'investiga l'origen del brot, que ha afectat 5 persones més que tenen entre 52 i 92 anys. Fins aquí l'actualitat. Us deixem amb el programa La veu dels animals.
Ràdio Estel.
Ràdio online i a la carta. Promocions i notícies. Xarxes socials i actualitat. És l'app per Android i iPhone de Ràdio Estel. Gratuïta. Busca-la.
En motiu de la presa de possessió de Monsenyor Sebastià Taltavull com a bisbe de Mallorca del 24 al 26 de novembre, el Club Més Amics et proposa un inoblidable pelegrinatge a l'illa. El dia 25 serem testimonis presencials de la presa de possessió del bisbe Sebastià Taltavull des de la catedral de Palma. I a la tarda, després de dinar, visita lliure per gaudir del centre de Palma amb tota la seva bellesa. El dia 26 marxarem junts d'excursió al santuari de Lluc amb celebració de l'Eucaristia. I a la tarda tindrem ocasió de descobrir la bonica població de Sóller. Del 24 al 26 de novembre, viu en persona la presa de possessió de Monsenyor Sebastià Taltavull com a bisbe de Mallorca amb el Club Més Amics. Perquè al Club Més Amics volem amics com tu. Més informació al 93 409 27 70 i a clubmes.cat. Cada divendres a les 10 de la nit, el Penalti, per parlar del Barça amb Miguel Ángel Ruiz i Cecília Martínez. El Penalti, més que un club, més que un programa. Cada divendres a les 10 de la nit a Ràdio Estel. Programa patrocinat per El Cafè d'en Víctor, Ivapeo Cigarrillos Electrónicos, Restaurant Siurana i Instalaciones Berna. Els dimarts a les 5 de la tarda posem sobre la taula tots els números perquè elaboris la teva pròpia fórmula per una vida plena. Temps de felicitat, consells dels experts, tècniques de relaxació, la música que ens fa feliços i tertúlies amb convidats especials, entre altres. Els dimarts a les 5 de la tarda, temps de felicitat a Ràdio Estel, perquè ser feliç no hauria de ser tan difícil. Llegir per fer llegir. Aurora Díaz Plaja.
Ràdio Estel.
La veu dels animals i la natura.
Yo quisiera no ver tantas nubes oscuras arriba.
Un espai produït i dirigit per ONG ADA.
Tantas manchas de aceite en los mares y ballenas desapareciendo por falta de escrúpulos comerciales. Yo quisiera ser civilizado como los animales.
Estima'ls i cuida'ls.
Benvinguts a la veu dels animals i la natura. Tot seguit us fem un avanç del programa d'avui. Començarem amb un repàs de les notícies més destacades d'aquesta setmana. La Galeria de l'Expert, les càpsules informatives de preguntes i respostes de diferents temàtiques de la mà d'especialistes. L'entrevista. Avui entrevistarem a l'Anna Casquet, membre del CRAM, el Centre de Recuperació d'Animals Marins. Ens acompanyaran la Carme Méndez i el Manel Casas. Els espais musicals del Manel Casas ens amenitzaran el programa. I a l'espai Sabies què? Aprendrem què són les maresmes. I per acabar, un fragment de l'encíclica Laudat Si, del Papa Francesc. I amb les veus de qui us parlen, Francina Ballester i Jordi Gispert. I el control tècnic, Mario Ramírez.
La veu dels animals i la natura, un espai de notícies, consells, entrevistes i curiositats on els animals i el medi ambient són els protagonistes. Escolta'ns a Ràdio Estel els divendres a les 8 del vespre. Promogut i produït per ONG ADA.
Matança de garrins a Almeria. El jutjat penal número 2 d'Almeria va acollir la setmana passada la vista oral contra dos joves de 19 i 22 anys acusats d'haver matat a 79 garrins de forma cruel i injustificada a la granja de porcs on hi treballaven, situada a la localitat de Huercal-Overa, Almeria. Els fets van succeir el gener del 2016, quan un dels joves saltava damunt dels garrins, aixafant-los, i l'altre gravava les imatges per difondre-les a través de l'aplicació del mòbil. La fiscalia els hi demana 2 anys i mig de presó per cada un d'ells, el pagament de 12 euros diaris durant un any i la inhabilitació de 4 anys per l'exercici de professió, ofici o comerç que tingui relació amb els animals o la seva tinença. Estarem pendents de la sentència. Per un turisme respectuós amb els animals. L'objectiu d'acabar amb la crueltat envers els animals s'estén també al sector turístic. Diverses entitats animalistes internacionals han aconseguit que importants agències de viatges s'afegeixin a les seves campanyes de turisme responsable en contra dels espectacles i del maltractament de la fauna salvatge com a reclam turístic que ofereixen principalment als països asiàtics. Aquestes activitats comporten la utilització i l'explotació d'animals salvatges en captiveri, molt sovint desconegudes pels turistes i que els hi són ofertades pels promotors turístics. Aquests espectacles estan fomentant pràctiques que posen en perill la conservació de les espècies i la possible integritat física del propi turista. I deixalles a la platja de Barcelona. 83 quilos de plàstic i llaunes, 21.000 borilles de cigarrets i un volum de 270 litres de tovalloletes d'un sol ús és la quantitat de residus recollits el passat dissabte en només un tram de la platja de la Mar Vella de Barcelona. Diverses associacions ecologístiques, cíviques i esportives es van unir en una acció lúdica per denunciar l'elevat volum d'escombraries que també hi ha a la mar i demanar solucions efectives per combatre aquest problema. Denuncien que el mar s'està convertint en un gran abocador d'escombraries. Es calcula que cada any, arreu del món, uns 6,4 milions de tones d'escombraries acaben en mars i oceans. Aquest problema, cada vegada més punyent, està elevant la preocupació mundial. Fins i tot els mars tenen el seu límit de subsistència. Els gossos als museus. El Museu Europeu d'Art Modern de Barcelona va obrir les portes aquest passat cap de setmana a les visites amb gossos. El Dogs Day és un esdeveniment inèdit a l'estat espanyol. Aquesta iniciativa només ha tingut lloc dues vegades, una a Nova York el 2013 i l'altra a Berlín l'any passat. Les jornades han estat organitzades per Animal Movement, una plataforma que defensa i promou els drets dels animals i cerquen conscienciar i reivindicar la seva integració i convivència dins de la societat, compartint tots junts espais com museus, biblioteques o universitats. Els beneficis d'aquest esdeveniment es destinaran a l'apadrinament d'animals abandonats a través de les associacions adients. Els caçadors envaeixen llocs públics en el Delta de l'Ebre. El GPEC, el Grup d'Estudi i Protecció dels Ecosistemes Catalans, entitat integrant d'ecologistes en Acció de Catalunya, ha presentat aquest dilluns una denúncia conjunta al Departament d'Agricultura de la Generalitat, als Serveis Territorials d'Agricultura de les Terres de l'Ebre i al Ministeri de Medi Ambient del Govern Central per permetre caçar en els dos filtres verds coneguts com l'Embut i el Goleró Illa de Mar del Parc Natural del Delta de l'Ebre. Els filtres verds són un espai natural utilitzats per la millora de la qualitat de l'aigua procedent dels arrossars, on es poden fer itineraris per observar els ocells i on està degudament senyalitzat que es prohibeix molestar-los. El passat diumenge, grups de caçadors van entrar al filtre verd del Goleró Illa de Mar i després de tancar els accessos a l'espai públic es van dedicar a caçar grans quantitats d'ocells. La previsió és que aquest proper cap de setmana la caça es faci en l'altre filtre verd, el de l'Embut. L'entitat ecologista denuncia que la pràctica de la caça en aquests espais afecta greument a les espècies protegides d'aus que reposen, hivernen, es concentren o crien, provocant impactes al seu hàbitat. Argumenten que són fets que no es poden tolerar en uns espais de titularitat pública. Segons els ecologistes, el Ministeri d'Agricultura, propietari dels terrenys, ja va demanar fa uns mesos a la Generalitat que protegís els filtres verds de la caça. El Departament de Territori i Sostenibilitat, responsable de la protecció d'espècies, biodiversitat i espais naturals, s'ha mostrat favorable a prohibir la cacera.
Et preocupa el tracte que reben els animals? T'interessa la seva defensa i benestar? El teu suport és important i necessari. Col·labora amb nosaltres. ONG ADA, Associació Defensa Drets Animal. www.addaong.org. Telèfon 902 19 7600.
Galeria de l'expert de la veu dels animals i la natura. Avui li preguntem a l'experta Marina Torres, tècnica de comunicació del CREAF, Centre de Recerca Ecològica i Aplicacions Forestals. Es fan vells els arbres?
Ens agradi o no, tots els éssers vius som mortals. Tot i així, els anys ens passen diferent. Els arbres, per exemple, no envelleixen, o ho fan tan lentament que ni es nota. Els humans creixem a les ordres de la nostra genètica. Uns alts o més baixos, però tots tenim una estatura i uns trets físics similars. Quan arribem a l'edat adulta, les nostres cèl·lules ja no es multipliquen i envellim. Els arbres, si no pateixen cap malaltia o es cremen pel foc, poden créixer indefinidament. Els arbres creixen en diferents blocs o mòduls, que vindria a ser el tronc i totes les branques que en surten. Tot i així, al llarg dels anys, creixen cada vegada més a poc, i és perquè la seva pròpia mida els ho impedeix. Els arbres succionen l'aigua i els nutrients del sol a través de les arrels i ho reparteixen per totes les parts de la planta. A les fulles, per exemple, és on té lloc la fotosíntesi. Però a mesura que els arbres es fan més alts i grossos, també els costa més agafar l'aigua i distribuir-la amb els nutrients. Com que la distància entre les fulles i les branques i el sol cada vegada és més gran, a l'arbre li costa cada vegada més xuclar l'aigua. A vegades, a dins dels vasos conductors, es formen buits d'aire i els científics ho anomenen com una embòlia. Si l'embòlia tapona els vasos, l'arbre mor.
Galeria de l'Expert amb la col·laboració de la Marina Torres, tècnica de comunicació del CREAF, Centre de Recerca Ecològica i Aplicacions Forestals. Més informació a www.creaf.cat.
La veu dels animals i la natura, un espai informatiu i d'entreteniment de ONG ADA a Ràdio Estel i Ràdio Principat.
I ara ens aturem, ens relaxem i escoltem el primer bloc musical de la mà de Manel Casas.
Hola, animalons, amigues i amics. Avui us vull presentar un músic poc conegut. És nord-americà dels anys de la plenitud del jazz, entre els anys 50 i 60, i entourat d'icones d'aquell estil. Però ell, que es considerava un outsider, anava a la seva, i això, nedant contracorrent, no obtingué la fama que es mereixia. És el Herbie Mann, M-A-N-N, i el seu instrument tampoc encaixava massa, era la flauta. No us dic més. Escolteu-lo interpretant Unchange My Heart, volent recordar el Charles, el Ray Charles, i The House of the Rising Sun, que popularitzaren The Animals. We'll be right back.
Millorem el nostre planeta. Redueix el consum de tots aquells productes que són contaminants, perjudicials i no són biodegradables. Reutilitza tot el que pugui ser recuperable i aprofitable per tu o per la teva comunitat. Recicla i porta els contenidors i els punts verds disponibles de la teva localitat tots els articles que puguin ser tòxics, contaminants, transformables o recuperables. Col·labora i participa amb les normes del reciclatge.
L'Anna Casquet és biòloga marina i forma part de l'àrea clínica i de rescat del CRAM, del Centre de Recuperació d'Animals Marins. Amb ella volem parlar de la situació de les tortugues marines al Mediterrani. I és que aquest estiu han sortit diverses notícies a la premsa de tortugues alliberades un altre cop a la mar, després de la seva recuperació al CRAM. Parlem amb l'Anna, també en parlarem amb la Carme i el Manel, que també estan a taula amb nosaltres. Benvinguda, Anna.
Moltes gràcies.
Anna, a veure si ens podries explicar què és degut a aquest augment de tortugues que han aparegut a la costa, ferides, malmeses, malaltes...
Bueno, moltes vegades no podem donar una explicació fins que no s'analitza aquesta situació o els motius per al qual estan arribant més. De vegades, quan s'observen successos a platja, que per la gent poden semblar nous, de vegades no és que sigui així, sinó que són èpoques en què la gent està més present en aquestes zones, està més actiu, i llavors és quan s'identifica més aquestes circumstàncies de trobar-nos una tortuga que bé pot estar malament, ferida o fins i tot morta, o bé que ha vingut a la platja simplement a posar ous.
O sigui que a l'estiu us arriben més alertes del que és habitual.
Sí. Sí, sí, sobretot de la ciutadania, perquè les alertes aquestes pot ser que arriba només a la Generalitat o ens pot arribar a nosaltres, però per la ciutadania sí que és un fet doncs, més impactant.
Més visible perquè hi ha més gent a la costa, però o sigui, no vol dir que hi hagi més casos que la resta de l'any.
Bueno, és que aquest estiu, aquestes setmanes, el fet més rellevant ha sigut l'espècie de tortuga que era una tortuga llaüt. És una tortuga que és molt gran, és la tortuga més gran marina que existeix, i és poc habitual trobar-nos, va molt profunda, no s'acosta gaire a platja, llavors per nosaltres és un fet doncs, a destacar. És un animal bastant diferent a les tortugues que coneixem, més habituals, i va ser una que es va acostar i una que va arribar morta.
Mm-hmm. I aleshores vosaltres el que feu quan us arriba aquest avís és actuar.
Sí, bueno, el CRAM és una fundació privada sense ànim de lucre que l'objectiu que té és recuperar espècies amenaçades. Recordem que les tortugues marines estan en perill d'extinció i per això es fan tants esforços al CRAM, no? I a tot arreu per intentar que aquesta espècie no desaparegui. La tortuga aquesta que tenim també és una espècie amenaçada i ara mateix, ara per ara, no sabem per quin és el motiu que es va costar tant.
Anna, bona tarda.
Bona tarda.
Gràcies. Bona nit ja.
Sí.
Bon vespre. Escolta'm, per fer una mica de pedagogia, les tortugues és un animal fascinant. Jo crec que a tots ens impressiona veure-les, però la tortuga, especialment la marina, no deixa ser una mica misteriosa, no? Llavors, explica'ns una miqueta quin és el recorregut, quina és la vida que fa una tortuga dins del mar.
Bueno, recordem primer que les tortugues marines tenen una fase del seu cicle vital que és terrestre. És un animal que és un
quan
rèptil.
Quan deixa els ous. Sí.
Exacte, que és un rèptil, però no s'ha desvinculat plenament de la part de la part terrestre, que és precisament l'inici del seu cicle biològic, no? La femella va posar els ous a una platja, s'incuben aquests ous en allà i després esdevé l'eclosió dels ous, perdoneu-me, i se'n van a mar, no? Un cop se'n van a mar ja passaran tota la seva vida allà a mar els mascles.
Però dins d'allà, un cop ja van creixent, sí. I estan dins del mar, i... però se sap alguna cosa més? Per exemple, si tenen unes rutes durant uns anys, si segueixen amb unes altres, si hi ha les corrents... Que... O sigui, una mica, a veure, què és la misteriosa vida de la tortuga, no?
És misteriosa perquè, de fet, de les tortugues hi ha una època de la seva vida que es diu els anys perduts. perquè realment no hi ha gaire coneixement i s'estan fent també molts esforços en tenir més informació d'aquests animals per protegir-los, no? Aquesta informació l'agafem amb radiotransmissors que els hi enganxem a la closca, que ens envien senyals GPS, o en xips d'identificació com els gossos. Estan fent molta feina, però sí que és veritat que les tortugues tenen una ruta més o menys coneguda, que és el que estem aprenent tots, no? I després elles, dintre d'aquesta gran migració que realitzen, tenen una zona més d'alimentació i una més de reproducció. Tot i així, són animals que viuen, són independents, no?, des del dia que neixen, diguem.
És a dir, que no se sap si romanen a molta profunditat, amb una cota determinada de distància, o es van bellugant, o es deixen portar, o sigui que tot això tenim encara que saber, no? Està pendent.
Bueno, no, sabem que utilitzen molt les corrents, és a dir, sí, les aprofiten tota l'energia que poden per elles consumir menys, no? Sobretot quan són petites, tenen una flotabilitat positiva, és a dir, estan flotant i es deixen emportar. Es deixen emportar fins que es troben una massa d'algues a la superfície.
O un ocellot que se les menja.
Exacte. Sí, són bombonets al mar, quan són tan petites, per gairebé qualsevol animal.
Perdó per lo d'ocellot, perquè... Sí. Però en aquest cas són dolents per les tortugues.
Sí. Exacte. En el cas del que estem parlant, sí, ho seria, no? I això, elles, fins que no són una miqueta més grans, tenen la closca una mica més dura, es poden protegir una miqueta més, no comencen a moure's més, a baixar a més profunditat, i no s'arrisquen, diguem.
Mm-hmm. Molt bé. I una mica, parlant de la tasca que feu, no?, de les tortugues que estan ferides, que arriben malaltetes, aleshores hi ha tot un equip professional que us dediqueu a recuperar aquella tortuga i després a tornar-la al seu hàbitat. Ens pots explicar una mica tota aquesta feina, que és interessant també pels oients, no?, de conèixer?
Exacte. Mireu, per entendre què és el CRAM, no?, i com funciona, la manera més fàcil és pensar que és un hospital adaptat a animals marins. ¿Vale? Al final, de tots els animals marins que estan protegits o que necessiten ajuda, doncs no hem d'oblidar que nosaltres no vivim a mar, vivim a terra, no? I al final, d'una forma o altra, les tortugues marines són un animal que és de fàcil accés per nosaltres. Fàcil d'accés, que està amenaçat i que pateix molts perills per causes antropogèniques, no? I per això és fàcil, doncs, bueno, fàcil. és viable aquesta tasca de recuperació. Llavors, venen al centre, recuperen el temps que sigui necessari i després tornen al mar, tornen al seu hàbitat. Per això feia referència al concepte d'hospital, perquè només estan al CRAM per recuperar-se, única i exclusivament.
Quantes platges... perdona.
No, perdona.
Quantes platges a Catalunya queden o romanen...
Aquesta la tenia jo preparada.
Acaba-la tu.
Vaja.
Acaba-la.
Bueno, aquesta és una de les platges... Perdó. Quines platges tenim preparades, com diu la Carme, perquè les tortugues puguin desovar amb elles i amb unes certes garanties, com si diguéssim?
Bueno, hi ha molts municipis que s'estan afegint a aquesta iniciativa de protegir platges o de fer zones habilitades per la nidificació de tortugues marines, però també és veritat que després elles acaben sortint allà on volen. Vale, llavors sempre estem una mica... A la decisió d'elles, a l'expectativa d'elles. En el cas de que una tortuga vingués a nidificar aquí, com és no és una zona de nidificació establerta i és una espècie protegida, s'hauria de valorar quina platja és, quines condicions té, i llavors sí, aquells ous poden seguir estant allà. És a dir, si la temperatura d'aquella platja no és la correcta, si la humitat d'aquella platja no és la correcta, si el tipus de sorra no és correcte. Això podia impossibilitar directament la incubació d'aquells ous i llavors s'hauria de buscar una alternativa. Llavors, ara mateix sí que s'estan estudiant aquestes platges per saber, en el cas de que tinguem nidificacions, que cada any hem vist un augment i que cada any venen més tortugues.
És el que anava a preguntar, sí.
Que a la platja llarga de Tarragona hi va haver alguna cosa, crec recordar ara.
Exacte. Sí. A la platja llarga de Tarragona, l'any 2014, van trobar un niu de tortuga. Bueno, van trobar tortuguetes sortint. No les van trobar totes, perquè algunes suposem que ja havien tornat a mar, però els ous sí que estaven, amb la qual cosa es va poder fer un recompte. I de totes elles, al final, vam acabar tenint tres al CRAM, tres tortuguetes petites d'aquestes, perquè volíem que creixessin una mica més i assegurar més la supervivència. Els vam col·locar dispositius de seguiment via satèl·lit. I l'alliberament el vam tornar a fer a la platja que havien nascut.
Això està bé.
Exacte. Les tortugues van a posar els ous a la mateixa platja que van néixer i no volíem deixar-los de tenir aquesta impronta. I que no sabem si d'aquí 30 anys tornaran.
I s'ha repetit l'aposta?
L'aposta de la femella, que se sàpiga, que s'hagi identificat, perquè el rastre és efímer, desapareix, si ningú el veu. Potser hi ha platges ara mateix a Catalunya que tenen ous a la, bueno, tenen ous de tortuga marina i potser no ho sabem.
I elles són conscients, per exemple, d'una platja que està habitada, d'una que està més tranquil·la? Perquè, clar, si és una platja que tothom va a l'estiu a veranejar i tot això, segurament això no el...
Benidorm.
S'estressa, no?
Sí. Sí. Llavors, elles intueixen o saben...
Sí, de fet, bueno, les tortugues sí que intenten sortir a zones poc... bueno, que no tinguin una pressió humana tan sí. forta. Però també és veritat que hi ha hagut ocasions que han aparegut en una platja que hi havia gent, no? Elles, quan van a la platja, no fan el forat i les posen allà mateix al primer lloc que troben, sinó que poden estar hores buscant el lloc que sigui perfecte per als seus ous. O començar un forat i de dir, no, aquest no em convenç. He trobat pedres que no m'agraden i tornaré a fer el forat a un altre lloc. En aquesta estona, si la tortuga se li molesta, se la increpa, hi ha presència humana, si veu qualsevol cosa que representa un perill,
no podrà.
Marxarà. I això ens ha passat. La gent quan veu una tortuga a la platja o és de nit, evidentment, no és un fet que estiguem acostumats, no estem acostumats aquí que això passi, i a qualsevol ciutadà, a qualsevol persona que se la trobi pot pensar, home, és un animal que està malament, o és un animal estrany, o no sé per què està aquí, o em faig una foto, no? Llavors, entre tot aquest ventall de possibilitats, aquest animal pot acabar marxant i ens podem perdre l'oportunitat de...
I vosaltres sabeu quan pot retindre una posta, una tortuga, un cop ella està a punt?
Sí, no pot ser... Elles fan diversos intents. És possible que si té els ous, els té ja fisiològicament per cada fer una posta, la setmana, el dia següent o potser després de 3 dies ella tornarà a sortir, ho tornarà a intentar, però si de cap manera pot posar aquests ous, els acabarà alliberant a l'aigua, amb la qual aquests ous ja no seran mai més viables.
Ostres.
Ara sí que volia fer. Veritat que les tortugues vol dir que a un lloc on hi ha tortuga l'aigua és neta, o no? O s'acostumen a aigües no tan netes, per dir-ho d'alguna manera?
Bueno, les tortugues en si no són animals gaire delicats en aquests aspectes.
Ai, pobre sols,
ni a l'hora de menjar.
Això no els hi diguis, això.
Vale? No, hi ha animals en el mar, no? I a la terra i a l'aigua dolça i on sigui, que s'utilitzen de bioindicadors. És a dir, que sabem si hi ha presència d'aquell animal, sabem de ben segur que tindrà una bona qualitat. La tortuga no és que s'utilitzi gaire en aquest aspecte, i perquè tampoc hi ha zones que, anem a dir, d'una població assegurada o estable o no sé si m'enteneu, no? Que ja es va movent segons el menjar, segons les corrents, segons la temperatura. Hi ha molts aspectes que els influeix. Llavors, amb aquest aspecte, amb elles no es treballa ni s'observa aquest aspecte.
Aquí a Catalunya està en creixement o decreixement la quantitat de tortugues? Com està l'espècie? En perill o...
Bueno,
recuperant-se?
L'espècie en si de tortuga que treballem més nosaltres al CRAM, perquè és
la careta,
exacte. Aquesta espècie ha millorat el seu estat de conservació, tot i que segueix trobant dintre del rang d'amenaçat. És a dir, continua estant en perill d'extinció, però ha millorat un grau. És a dir, estem en bon camí.
Un grau què és?
Bueno,
l'equivalent a quant? Un increment d'un 10%, un 20%?
No et sabria dir ben bé això. Cada X temps, vale? es fa una revisió i es determina a nivell mundial o per la zona, és a dir, al Mediterrani, com està l'estat de conservació d'aquest animal.
Anna, com està la relació entre el CRAM, vosaltres i els pescadors? Per quan se'ls hi troben o han fet un avistament o se'ls hi ha enganxat una tortuga sense voler a les rets?
Amb els pescadors...
Col·laboren o hi ha certa resistència?
No, i tant. Vull dir, els pescadors per nosaltres és un sector molt important, per no dir el més important, perquè la majoria, i m'atreviria a dir el 98% de les tortugues que recuperem al CRAM és per interacció pesquera. És a dir, És un pescador el que ens ha donat l'avís i que gràcies a ell aquesta tortuga es pot recuperar. I això és molt important, perquè és una tortuga... Bueno, les tortugues estan amenaçades, estan en perill d'extinció, moltes vegades es queden a les xarxes, però gràcies a que es queden a les xarxes i a que ells ens ho comuniquen a nosaltres, de vegades solucionem problemes d'aquest animal que no són precisament per la captura. Uh-huh. Vale? És a dir, ens podem...
Plàstic, per exemple?
Plàstics... Totes, pràcticament totes, tortugues que tenen una ferida, que ha tingut bueno, una ferida per un xoc amb una embarcació, o qualsevol altra patologia que puguin presentar, que aquest animal hagués anat empitjorant a mar, però ha caigut en una xarxa, el pescador ens avisa, que aquesta tortuga ve al cram, recuperem aquell problema, que no estava vinculat per res a la xarxa o a la captura accidental, i és una tortuga més recuperada. En el qual és un sector molt important i amb el que treballem moltíssim.
Ja... Doncs aprofitem, Anna, per explicar una miqueta les actuacions nostres negatives, humanes, que afecten directament a les tortugues. Tu acabes d'esmentar, per exemple, les topades amb barques, m'imagino, lanxes, motores, etc. Plàstics, què més podríem dir?
Bueno,
d'amenaces amb les tortugues marines en podem parlar de moltes, des de la destrucció de l'hàbitat, contaminació, no només per plàstics, contaminació química. Exacte, trànsit marítim, la pressió humana a les platges, el canvi climàtic, vull dir, absolutament... totes les amenaces que poden haver-hi, no? I que d'una forma o altra doncs, anem aportant a mar, els hi poden anar afectant en un cicle o altre a les tortugues marines. I al final, doncs, tot aquest conjunt d'amenaces és el que ha fet que...
I a nivell de banyista o d'usuari del mar, què és el que podem fer? Ho dic perquè si algú està escoltant i diu, ah, doncs mira, jo això no ho sabia, i doncs quan surti amb la meva barca o estigui a la platja, això no ho evitaré. Bueno, per exemple, llançar les bossetes.
Jo començaria plenament amb el plàstic, no?
Sí.
Penso que és el
pues incidim amb això.
El gran problema. Igual que comentava que les tortugues les recuperem al cram i poden presentar una patologia que no sigui per la captura accidental, doncs també totes trobem que han menjat plàstics, no? Han ingerit plàstics. Hi ha algunes que menys, altres que més o menys, vale? Va variant. Però totes... acaben expulsant plàstic els primers dies. Si és poca cosa, doncs, bueno, pràcticament soles es pot solucionar aquest problema. Parlo de quan s'ha ingerit aquest plàstic, que també els hi pot provocar la mort, però aquest plàstic també es pot embolicar a les extremitats de l'animal. Ell la segueix utilitzant de la manera que pot i al final li pot acabar provocant una amputació de l'extremitat. Això també passa amb cordes que estan abandonades al mar o amb trossos de xarxa...
Residus varis,
no? Qualsevol residu que podem imaginar.
O sigui, regla número 1, no per les tortugues i per tots.
Per tots.
Residus. Evitem llançar residus a la sorra.
Exacte.
Que van a parar al mar.
Nosaltres podem explicar casos més concrets i de fet, no ens hem d'inventar cap història, perquè
la
menys impensable ens passa, no? Tenim una tortuga que va arribar amb un pal de xupa-xupa encallat a la boca.
Ai, pobre.
I per culpa d'aquest pal no podia menjar, no? Un simple trosset de plàstic que ens sembla totalment indefens, doncs a un animal com és la tortuga marina li pot arribar a provocar la mort. Amb la qual hem de pensar que qualsevol cosa més insignificant, per petita que sigui, en el mar pot fer molt mal.
Bé, jo crec que ara, per la informació que estic copsant, cada vegada mundialment, se comença a prendre molt en sèrio la contaminació de les mars. Perquè es veu que s'està arribant ja a un límit que si no es prenen mesures, això va cap al desastre. Com tantíssimes coses amb ecologia, però especialment cada vegada hi ha més vaixells, són més grans, són més poderosos, els sorolls, els cetacis els hi és fatal, els desorienten, i allà, en fi, hi ha gent i tècnics i estudis bastant acurats que es tenen que prendre mesures, si no anem al total desastre.
Contaminació acústica que acaba d'esmentar el Manel. A les tortugues com els hi influeix?
Bueno, les tortugues no és potser l'animal que més els afecta, però qualsevol pertorbació d'un estat normal, diguem, a qualsevol animal, doncs el pot arribar a fer actes que no estaven previstos, no? Les vibracions d'aquest aigua o de... Bueno, en definitiva, el que estem fent és que amb tot aquest conjunt d'amenaces o d'aquest conjunt de contaminació, la majoria d'espècies estan en regressió, algunes estan en perill d'extinció, altres estan extingint, i això és un problema.
I abans d'acabar, Anna, tots els animals tenen un rol dins de la natura, importantíssim, amb la cadena tròfica, amb el que sigui, no? Perquè és la seva, és una peça clau de l'eslabó, no sé com es diu en català.
Bueno, ara, mira,
de la xarxa tròfica.
La xarxa tròfica. Llavors, en el cas de les tortugues, quins punts podries destacar per a aquelles persones que puguin ser indiferents i que es tinguin consciència de que si no és per motu propi, per conveniència?
Per conveniència general, no?
Sí,
refereixi.
Sí.
Bueno, bé, les tortugues, quan són petites, ja hem comentat al principi que és aliment de molts altres animals. Ara no ens sembla tan bé perquè està amenaçada, no? Però l'estratègia que tenen de reproductiva, de posar entre 80 i 120 ous, això ja és una senyal de que estan complint, sí, una funció en tot l'ecosistema, no? Quan són petites se sap que sobreviu una de cada 1.000, que de... Des de que surten de l'ou i van a tocar aigua, moren més del 40%. Per tant, hi ha una altra població d'altres individus, no? D'altres exemplars d'animals que s'estan alimentant d'aquest. I, per altra banda, elles mateixes també ajuden a regular altres processos, altres xarxes tròfiques dins de l'ecosistema, com poden ser les meduses, la tortuga que comentàvem abans, tan gran, no? La tortuga llaüt, la Dermochelys coriacea, doncs és una gran consumidora de meduses.
És important.
Ja doncs, estem, no? Ara sí, sí, ho hem de deixar aquí. Moltes gràcies, Anna. Molt interessant tota aquesta explicació de les tortugues marines. Recordem, en perill d'extinció, també recordar als oients que ara no és tan època de platja, però que si aneu, alerta amb els residus, causen molt de mal a la mar i tots, doncs, en som corresponsables.
I, m'agradaria, sí, ja que, bueno, estem parlant sobretot de cara a la ciutadania, no? per conscienciar, sensibilitzar, doncs m'agradaria dir que si albiren qualsevol espècie de fauna amenaçada, o tot i que tinguin el dubte, no passa res, de tant a cetacis, que també els tractem, com tortugues marines, com aus, o com poden ser bé d'altres, que no anirien concretament destinats al CRAM, s'ha de trucar al telèfon d'emergències del 112, llavors amb aquest avís és la manera d'activar el dispositiu de, bueno, d'assistència a aquest animal.
I a mi m'agradaria anar a preguntar-te si teniu establertes unes visites al CRAM a les vostres instal·lacions.
Sí, tenim un programa de visites que estan convidat tothom, des del nen més petit, exacte, o la persona que estigui interessada, venen a escoles, venen famílies, i allà és on es pot veure realment la tasca que realitzem dia a dia amb aquests animals. Quines coses els hi passa?
Jo hi vaig estar quan estàveu amb les nou.
Sí,
i les noves no hi he estat.
Sí? Bueno, doncs... des del 2010 estem en les noves instal·lacions que us convidem a veure.
Doncs, en tot cas, per totes aquelles persones interessades, teniu el web, que és cram.cat.
Cram.org.
ORG, d'acord. Cram.org. Podeu visitar-ho.
Molt bé, Maria. Un altre dia continuarem,
gràcies, Maria,
parlant.
Gràcies.
Molt bé, gràcies.
Si tens un gos o un gat, recorda que... censar-lo, identificar-lo amb el xip i la xapa és la teva obligació, i que en cas de pèrdua, la identificació pot significar la seva salvació.
I després de l'entrevista, és hora de donar pas al segon bloc musical.
Recordàvem el Herbie Mann. Pocs músics de jazz han utilitzat la flauta al que el Herbie sap treure-li tot el seu encant. He escollit ara una semibossa nova que es titula Upa Negrinho, que l'acompanya amb coros. I una cançó, per a mi preciosa, per la seva cadència i el record d'aquella pel·lícula francesa Un home i una dona, dirigida per el Claude Lelouch i interpretada per la Anouk Aimée i Jean-Louis Trintignant. Disfruteu-la. I a la propera, si Déu vol.
t'estimes els animals i la natura, escolta el programa La veu dels animals i la natura, dins l'àmbit de Catalunya. Per la seva extensió, notícies, consells i entrevistes, és l'únic que podràs trobar en el dial. Cada divendres a les 8 del vespre a Ràdio Estel. T'esperem. Galeria de l'expert de la veu dels animals i la natura. Avui li preguntem a l'expert Abel Julien, de l'ICO. Els ocells no coneixen fronteres, migren per tots els continents i, per tant, els ornitòlegs de tot el món necessiteu estar connectats i compartir informació. Ens pots explicar com ho feu i com participa Catalunya en aquest coneixement?
A Catalunya estem integrats amb tots els grans projectes a nivell europeu i internacional de el que en diem monitorització dels ocells, és a dir, fer seguiment de les poblacions d'ocells. I estem en el Consell de l'EBCC, que és el European Bird Council, el qual fa els atles dels ocells, en els quals doncs, mirem amb molt detall la distribució dels ocells en l'àrea d'estudi, sigui Catalunya, sigui l'estat espanyol, sigui Europa, etc. Llavors, nosaltres hi participem molt amb això, i de fet no només això, sinó que a l'Atlas Europeu, per exemple, el coordina l'Institut Català d'Ornitologia. Està dividit en dues àrees i Catalunya coordinem doncs, mitja Europa en la realització d'aquest atles. Per tant, estem molt connectats, totes les entitats ornitològiques tenim unes bases de dades normalment del país, anem a dir, però després tot allò va parar unes bases de dades centrals comunes, de forma que tots els ornitòlegs del món podem accedir a informació a tot arreu, perquè efectivament els ocells no coneixen fronteres i un rossinyol doncs, és tan català com africà, com de qualsevol país per on hagi passat en el seu viatge.
I fins aquí la Galeria de l'Expert amb la col·laboració de l'ICO, Institut Català d'Ornitologia. Més informació al 93 458 78 93 i a www.ornitologia.cat.
Sabies que més de la meitat de les 720 zones humides o maresmes més importants del món es troben ubicades a Europa? Distribuïdes de l'extrem nord fins al sud del nostre continent, la majoria es troben ubicades al voltant dels llacs, els mars i les desembocadures dels rius des de Finlàndia fins al sud de la península Ibèrica. Aquests hàbitats humits són santuaris que donen acollida a moltes espècies terrestres i alades i també a arbres i plantes. Però, curiosament, les maresmes més extenses es troben molt a l'interior del continent, com són els llacs de Zanúria a Polònia, els de Bielorússia, els d'Ucraïna o les llacunes estepàries d'Hongria. Molt importants són també els deltes dels rius Danubi o el Volga, que acullen i són llocs de concentració de milions d'animals. Encara que quasi totes les maresmes pateixen la pressió humana a causa del turisme, l'agricultura, la caça i la contaminació, les zones humides, que són les més amenaçades, es troben ubicades a la Mediterrània. A Catalunya tenim el Parc Natural dels Aiguamolls de l'Empordà, que amb els seus marjals i prats acull a una diversitat d'aus, ratpenats, amfibis i rèptils. El Delta de l'Ebre, que amb els seus 310 quilòmetres quadrats de llacunes, dunes, cales i maresmes litorals, són els últims reductes de natura salvatge que hem de continuar protegint i conservant. Com un dels exemples més desfavorables tenim el Delta del Llobregat, espai de nidificació de les aus ubicat en plena ruta migratòria del Mediterrani que, envoltat per les ciutats, els edificis, l'aeroport i l'activa presència humana s'han anat reduint i degradant progressivament fins a quedar tan sols una petita extensió molt limitada.
Si estàs segur que sempre el cuidaràs i l'estimaràs com un membre més de la família, adopta el que ha estat abandonat.
Molts d'aquells que tenen més recursos i poder econòmic o polític semblen concentrar-se sobretot en emmascarar els problemes i amagar els símptomes, tractant només de reduir alguns dels impactes negatius del canvi climàtic. Però molts símptomes indiquen que aquests efectes podran ser cada vegada pitjors si continuem amb els actuals models de producció i de consum. Per això s'ha tornat urgent i imperiós el desenvolupament de polítiques perquè en els pròxims anys l'emissió de diòxid de carboni i d'altres gasos altament contaminants sigui reduïda dràsticament, per exemple, reemplaçant la utilització de combustibles fòssils i desenvolupant fonts d'energia renovable. En el món hi ha un nivell exigu d'accés a les energies netes i renovables. Encara és necessari desenvolupar tecnologies adequades d'acumulació. Fragment encíclica Laudato Si del Papa Francesc sobre la cura de la casa de tots.
Ells són un mes de la família. Per això, si els tinc, els estimo, els cuido i vull saber el que necessiten.
La veu dels animals i la natura. Un espai informatiu i d'entreteniment de l'ONG ADA a Ràdio Estel i Ràdio Principat.
Yo quisiera no ver tantas nubes oscuras arriba.
I finalitzem el nostre programa, ens acomiadem i us esperem el proper divendres, de 8 a 9 del vespre, a la veu dels animals i la natura.
Desapareciendo por falta de escrúpulos comerciales. Yo quisiera ser civilizado como los animales.